Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
Ads Entertainer. Bon dia, passen 8 minuts de les 12 del migdia i comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats, però en tindrem tres. El que passa que la tercera serà telefònicament, que són de Sant Cugat. A veure, n'hi ha un que era de Sant Cugat, però ara no ho és. Va, deixem-ho així, deixem-ho així. Però abans... La homilia de molta comèdia. Com ho fan alguns? Benvinguts, germans, a les arts escèniques. En el passat ple municipal es va aprovar el nou Pla de Cultura, un projecte que, diuen, estructurarà la relació municipal amb els diferents protagonistes de la cultura de la ciutat en les seves diverses manifestacions. Ja en vàrem parlar una mica fa 2 setmanes i seguirem fent-ho en la mesura que es comencin a veure accions concretes per arribar a ser una realitat que desitjo, estimats germans, sigui una realitat, això, de tot cor. Hi ha un aspecte que és els dinerons. Els dinerons que l'Ajuntament pugui aportar a la cultura, és a dir, quant dels diners que es recapten de diferents maneres, bàsicament les que tots els ciutadans de la ciutat aportem pagant els impostos corresponents. Però, com he repetit moltes vegades personalment en el Consell de Cultura, també en el Consell de Ciutat, abans quan en formava part, hi ha moltes maneres d'obtenir diners en base a una acció decidida, coherent, ben estructurada i contínua, cercant la col·laboració d'empreses o persones filantròpiques, que n'hi ha, germans, n'hi ha. Mireu, a Sant Cugat hi ha moltes empreses multinacionals, nacionals importants, mitjanes i petites. És a dir, hi ha de tot entre les més de 3.000 empreses domiciliades a la ciutat i que superen facturacions de ciutats com Terrassa i Sabadell, que tenen molts més habitants. Mireu, hi ha 10 empreses que facturen més de la ciutat, com Cargill, amb 1.893 milions d'euros, Behringer, amb 703 milions, Europàstria amb 667, Grífols amb 488, Roche amb 487, el Grupo Electrostocs amb 439, Fruira Global Distribution amb 346, Distribuidora Automàtica de Bebides i Alimentos amb 293, Palex Medical amb 248 i Elis Matomati Sau amb 224. Per dir alguna cosa, gràcies a Fruira, la Fundació Òpera de Catalunya, és a dir, l'antiga Amics de l'Òpera de Sabadell, pot subsistir després d'uns anys de moltes, moltes dificultats econòmiques. Cap d'aquestes empreses que he citat, cap d'aquestes empreses, repeteixo, col·labora, per exemple, amb el Teatre Auditori de la ciutat. I m'agradaria equivocar-me. Tampoc en altres entitats o grups dedicats a les arts escèniques. I la pregunta que em faig i torno a fer és per què no hi ha una acció continuada, com deia abans, per aconseguir-ho? Una petita aportació d'empreses com les que he citat i d'altres fins a arribar a 100, per dir una xifra, ajudarien a que es poguessin fer moltes més coses de les que es fan. Mireu, hi ha llocs on això sembla que ho tenen molt clar. Un exemple: la temporada alta de Girona Sal. A la pàgina web d'aquesta magnífica organització, que des de fa bastants anys fa una programació molt bona d'octubre a desembre, amb estrenes nacionals i visites de companyies de diferents països europeus, com França, com Itàlia, doncs, com deia, si mireu qui col·labora ajudant el senyor Salvador Sunyer a seguir amb la seva feina elogiable, hi ha un patró: 14 patrocinadors, 10 col·laboradors, prèmium, i 52 col·laboradors, diguem-ne, normals. A part dels dos ajuntaments, la Diputació i la Generalitat de Catalunya. A part, evidentment, de la guixeta on es compren les entrades, està clar, estimats. Arribats aquí, benvolguts, germans, torno a demanar que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant, eh? Estem escoltant aquí l'estudi, perquè és que quan sents altra vegada aquesta música, només queda quedar-se tranquil, escoltant, que vagi seguint aquest triple concert de Beethoven. L'únic triple concert de Beethoven, amb tres instruments, és l'únic que va fer. Però clar, dir Beethoven vol dir de tot. Moltíssima música. O no, Jordi Piccolelli?
Sí, clar. Com no podria ser d'altra manera? Dir Beethoven és dir de tot.
Que Jordi Piccolelli, que el tenim aquí avui com a convidat, i jo estic molt content de que sigui aquí, perquè fa molts anys que no havies tornat a aquest estudi.
Sí, la veritat és que, bueno, troc una cosa i l'altra, passa el temps volant.
Passa el temps volant.
I us trobem a faltar, la veritat, sí.
Bueno, hem de dir que el Jordi doncs, serà el director d'un concert, aquest concert que es farà demà al Teatre Auditori, a les 8 de la tarda, al cap del vespre, i que està composat ja una estrena, i tenim aquí la compositora d'aquesta estrena, que és la Corea Villanueva. Glòria, molt bon dia.
Molt bon dia.
També molt content que estiguis aquí.
I jo, jo encara més.
Perquè, a més de que demà s'estrenarà aquesta obra teva, tens una llarga, llarga, llarga història de la música a Sant Cugat.
Bueno, això, el tenir molts anys també té algun avantatge, entre molts inconvenients, però l'avantatge és haver tingut el temps de fer tot això.
Diguem que, per exemple, hi ha un Gimmel, que és una escola, només, no només una escola, sinó algú més, que tu hi estàs evidentment vinculada. I jo recordo, sobretot recordo aquells concerts de guitarra al claustre del monestir, que em sembla que van ser 2 anys de concerts de guitarra.
Doncs me n'alegro moltíssim de que te'n recordis perquè s'han oblidat i va ser un esforç gran, però jo crec que dintre de que eren els dos primers doncs vam tenir força èxit i a més que el claustre amb la guitarra, que és el meu primer instrument, és fantàstic per aquest tipus de concerts així més intimistes i petits.
Sí, molt bé, sí. Doncs diguem això, doncs que demà, dia 29, al Teatre Auditori es farà aquest concert, composat primer per una estrena teva, Glòria, i que és una obra que em sembla que ja s'havia fet en algun lloc.
Sí, l'he escurçat una mica per aquest concert, però bueno, bàsicament és la mateixa. És, bueno, a mi... no sé per què, però sempre em comenten que la música que faig és com de pel·lícula.
Per això el títol és Fantasia
Fílmica? I per això, perquè vaig dir, doncs, vale, ja, doncs ara faré una de pel·lícula, encara que no tinc pel·lícula, i bueno, és com un... està fet en 3 moviments que correspondrien al típic, diguem, exposicions desenllaç en petit... I bueno, els 3 títols són el que correspondrien a aquestes 3 parts, que serien diègesi, Sincronia, que és com el moment feliç i on està, diguem, la melodia més romàntica, i per últim l'escena final.
I... Que en dius seqüència.
Sí.
Per tant, vol dir que t'ajustes, no?, al fet sí, cinematogràfic.
Sí. Bueno, la diegesi en llenguatge cinematogràfic és allò que es produeix, diguem, dins de l'escena, doncs, quan un, jo què sé, un dels protagonistes es posa a cantar o posa un disc, és algú que passa dins de l'escena i ja li pega, ja, aquesta part. Després, la sincronia és aquest moment feliç de coincidència en el temps d'algú que estàs esperant, i que és aquest tros més romàntic, i al final doncs, el desenllaç de la suposada trama que no existeix però que està en el meu cap. Diguem que seria una pel·lícula no d'acció, seria una pel·lícula doncs, intimista, de diàleg entre els personatges, psicològica, diguem, si existís aquesta pel·lícula, que no existeix.
Molt bé, molt interessant. I clar, Jordi, quan tu et van encarregar aquest concert, vas pensar en la Glòria.
Com no podria ser també d'altra manera, perquè amb la Glòria fa molts anys que se li deu. Jo penso que és un deure que tenim els que programem de tant en tant alguna cosa, doncs amb els compositors actuals vius, i si són compositores millor, perquè hi ha un valor afegit que jo vaig a dir que no és pel fet que siguin compositores pel fet que sigui el fet femení, sinó que és que ens crec que és necessari visibilitzar tot el món de l'art i corregir una tendència que ha imperat durant tants segles, no?, que és el patriarcat. Aleshores, clar, cal ser activista en aquest sentit i donar-li veu a la dona. Per tant, és un deure doble i triple en el cas doncs, que és una persona santcugatenca que també és un luxe poder, no sé, ser profeta a casa, no? Generalment, si és profeta fora, la Glòria ha publicat a Canadà, li estrenen obres a Bèlgica i resulta que aquí doncs, no havia tingut encara l'oportunitat de ser programada al teatre, no?
Hi ha una particularitat d'això que jo comentava amb el Gimel i aquests concerts de guitarra, que quan tu vas començar doncs, a estudiar guitarra, en aquell moment jo m'imagino que, no sé, estic dient que si hi havia 10 que estaven estudiant, potser eres l'única dona.
Segurament sí, perquè jo crec que per tradició, diguem, la dona és més aviat pianista. Potser, sí. Però bueno, Déu-n'hi-do, també hi havia guitarristes.
O arpista.
Arpistes també, eh? Sí. És com més eteri, més femení, se suposa.
No, per això que havia, que apuntava el Jordi, no? Que efectivament sembla que, com si hi hagués la tendència a dir estàs encaixat en un tipus determinat de cosa i no en pots fer una altra, no és veritat. Les mans i el cervell continuen sent, no?
Sí.
Exactament igual.
Hi ha també moltes tradicions. Al segle XIX, un instrument com el violoncel era impensable que el toqués una dona. Perquè, clar, això d'obrir-se cames... No?
I el contrabaix, no diguem.
I el contrabaix per altres motius, no? Però, clar, tota la moralitat i el que això significa, no? I la guitarra va en aquesta direcció, també. Són instruments que no són propis del gènere femení. Però, clar, això és del segle XIX, estem al segle XXI, per tant, ens hem de sacsejar totes aquestes històries, perquè també és veritat que jo tinc un amic que toca l'arpa i sovint ha perdut bolos perquè és un noi. Vull dir, quan el truquen per dir, bueno, és que busquem un arpista per fer un event, el que sigui, i diu, molt bé, a quina hora, a quin lloc, el preu, fantàstic, i ens hem entès. Diu, és vostè? No, buscàvem una senyoreta, no?
Són clichés, no?
Sí.
És curiós pensar com es manté segons quines coses, eh?
Sí.
Això passa a dia d'avui. Sembla que és una evolució i, en canvi...
És una involució, això.
Quan a tu van encarregar de fer el concert, inicies amb aquesta obra de la Glòria, es coneixes el triple concert? Hi ha per algun motiu? O el bàsic seria l'altre B, Brahms?
Brahms. El bàsic és Brahms.
Diguem els tres Bs, no?
Exacte.
Bach.
Brahms, Villanueva.
I de baixa, jo estic substituint a Bach. A veure...
Sí, no, la veritat és que, bueno, quan se'm va fer la proposta de, des de la Sinfònica fer un programa per aquesta producció, vaig estar pensant en diferents possibilitats i a mi el Brahms és una cosa que em feia molta gràcia. La veritat és que és una de les obres que m'estimula molt afrontar-m'hi. I quan vaig dir m'agradaria fer la quarta de Brahms, el Salvador va dir, ostres, jo la tenia programada amb el triple de Beethoven, si vols fer tu aquest concert, fes-lo tu, que amb aquesta energia que té el Salvador. Diu, no, Salvador, si tu ja la tenies programada, doncs potser ja busco una altra cosa. No, però si tu fa il·lusió, fes tu aquest programa, ja tens ja em va venir donat el triple de Beethoven amb el Brahms, la qual cosa em va semblar fantàstic, no? I simplement vaig haver de pensar doncs quina era la peça introductòria, perquè considerava que començar directament amb el concert amb el triple de Beethoven era molt directe i volia posar una peça doncs de no gaire durada, i li vaig demanar a la Glòria doncs que escrivís una obra, però clar, escriure en una de nova amb el temps que hi havia doncs era una mica complicat, i el que ha fet és adaptar aquesta peça que ja la tenia feta, una mica escurçant-la per encabir-la dintre del minutatge que s'espera d'un concert, no excedir-se gaire.
Aquest Brahms que dius que tu tenies ja molt interioritzat de fa molts anys, per allò que jo vaig llegir, tu vas escriure un article que va sortir tot Sant Cugat.
Sí, sí.
I que em parlaves...
Això ja és públic. Ah,
sí, no, jo t'ho dic perquè ho explicaves tu.
Ho explicava
jo. I explicaves perfectament que jo... Que va ser el primer disc que vas comprar.
Sí, va ser el primer disc que vaig comprar amb els meus diners. Perquè a casa ja hi havia discos i potser els pares em van comprar algun de música. Però aquell que vaig escollir jo de tota la pila de discos que hi havia ja a Can Tubella, en aquell moment anàvem, sí, a Can Tubella, perquè era potser un dels pocs llocs on es venien discos, i estem parlant de més de 35 anys, eh? Vull dir que,
sí, sí, i tant.
Clar, jo vaig estar remenant allà un disc darrere l'altre, i quan vaig trobar aquesta, la quarta de Brahms, a més amb una portada, amb unes mans d'un director... que en aquell era cara ja, no? Però les mans allà, i vaig dir, aquest és aquest per mi. I no sé què em va costar, si 400 pessetes o 300 pessetes, és que no ho sé. Vull dir, és una cosa que ja ha quedat en l'oblit. Però sí, sí, tenia això, 16, 17 anys. I era, o 15, no, és que no ho recordo ben bé. I era el primer disc que vaig comprar-me amb els diners guanyats per mi fent dos classes i un cangur, no sé, vull dir, tot just començava. I com que no tenia ni idea de què havia de comprar, vaig preguntar-li a un amic, que en aquell moment era una mica més gran que jo, i que ens coincidíem en el conservatori, i li vaig dir, escolta, vull comprar un disc, no sé què comprar, què em recomanes? I em va dir, doncs mira, això, algú altre, i a mi m'agrada molt la quarta de Brahms. I vaig dir, doncs si trobo la quarta de Brahms, me la compraré. Però no sabia, no en tenia ni idea de què comprava. Vull dir, vaig comprar el disc i me l'he escoltat molt, però no sabia ben bé què comprava. I ara amb el temps, sí, he anat estudiant-la i...
Com l'explicaries, la quarta de Brahms?
Així, en poques paraules. És una catedral. Una catedral gòtica que, des de l'estructura mateixa fins a totes les filigranes, és una, no sé, una sagrada família. Vull dir, tenim aquí un monument immens que la seva, diguem, magnitud es veu d'una hora lluny, però després, al moment en què hi entres i vas desgranant cada motiu, cada cèl·lula, tot té sentit i tot està ben travat. És una música excelsa. A més, molt inspirada. És una música transcendental, també, perquè Brahms era molt... tenia una part d'ell molt espiritual, i jo penso que era molt conscient que aquella era la seva darrera simfonia. Perquè no... Vull dir, allà hi ha com un llegat, hi ha com una espècie de testament d'idees, no? El fet doncs, que comenci i acabi amb el mi menor, però a l'últim moviment amb la passacalla aparegui aquell solo de flauta, que és com una elevació, no? És transcendental, això.
Hi ha un aspecte amb això que estaves explicant, que és que a vegades la lectura prèvia de la història del compositor, de la seva evolució, potser pots fer pensar, pot fer que tu com a lector i com a escoltador, quan escoltes la música, creïs una mica la història. I en canvi, això és així. O sigui, coincideix perfectament aquest tipus de visió que puguis tenir amb això. O sigui, la composició, en aquest cas Brahms, està absolutament lligada a la seva vida, el que és, el que pateix, el que s'emociona, de quina manera, etc.
Sí, sí. Bueno, això parlarà potser millor la Glòria que jo, com a compositor d'aquelles. Jo he fet alguna coseta, però no és el meu primer camp d'activitat. Ara, és evident que les idees musicals sorgeixen o bé perquè et venen donada de fora, cosa que és molt, molt possible, és freqüent, no? Tens grans compositors que agafen idees de l'exterior, o bé que vas buscant-les molt a l'interior d'un mateix i acaba sent la gènesis, no? Una cèl·lula musical que apareix en l'interior d'un, acaba sent la gènesis d'una gran obra, com és la majoria d'obres de Brahms, no? Les busca molt a dintre d'ell.
Hi ha un aspecte, potser, amb aquesta obra, i és que al principi de l'obra és com molt... És com si anés penetrant, no? O sigui, després de l'entrada primera, els tres vas penetrant de forma suau. Mm-hmm. I en canvi, les variacions que es van produint després.
Al principi del primer moviment, et refereixes?
Sí.
Sí, és comença directament ja presentant la cèl·lula motívica, que serà la cèl·lula generadora de tota l'obra. Tot es construeix sobre la tercera. I una tercera descendent, no? Tururu. Després va apareixent tercera, més tercera, va sumant terceres. Tururu. Bueno, això és la inversió de la tercera. A partir d'aquí es va generant tot un art, una filigrana de desenvolupament contrapuntístic, i però tot parteix d'una cèl·lula. És molt orgànic en aquest sentit. Tu pots comparar a qualsevol organisme viu, un arbre, una persona humana. En el moment en què hi ha la fecundació de l'òvul, doncs són una cèl·lula, després 2, 4, 8, i es va creixent, no? Vull dir, va creixent de forma molt orgànica. No és una addició.
Ara intentarem connectar amb un altre participant en el concert, que forma part del trio Da Vinci, que precisament és el trio que solista del trio de Beethoven. Aquesta és la Maria Florea, la violinista, i comencem, en tot cas, Jordi, comença tu a introduir què en penses del concert aquest, com el veus, i després farem la pregunta amb ella de què li sembla.
Bueno, molt bé, doncs com veig el concert del triple?
Sí.
És una obra també fantàstica. Generalment els concerts és per fer lluir un instrument, no? Vull dir, un concert per instrument solista, sigui piano, violí, violoncel o qualsevol dels altres instruments, potser no tan freqüents, és per fer que l'instrumentista solista pugui florir i lluir davant de l'orquestra, no? L'orquestra el que fa és un diàleg, un acompanyament i un diàleg. Hi ha episodis de la música que l'orquestra té protagonisme i van intercalant, doncs, els episodis on el solista té protagonisme. Això ja havia hagut molts casos. Vivaldi Stravinsky va dir que Vivaldi ja ha fet un sol concert però repetit 1000 vegades,
sí,
no?
Sí.
Doncs va fer 1000 concerts, no? Vull dir, va fer moltíssims concerts per tots els instruments imaginables. Mozart va escriure moltíssims concerts per tots els instruments imaginables, i també el mateix Brahms té grans concerts per violí, per el doble, per piano, evidentment. La sinfonia concertant, no? També, que Haydn en té una de molt bonica per quatre instruments solistes. Ja és una mica aquest concepte de no és l'instrument solista, sinó és 1, 2, 3 instruments solistes que interactuen entre ells i també interactuen amb l'orquestra. Però Beethoven jo crec que fa un pas més enllà. Beethoven no utilitza 3 instruments solistes, sinó utilitza el concepte de música de cambra contra música sinfònica. És un diàleg que estan constantment tenint els 3 instruments solistes entre ells mateixos i actuen com una entitat única. Per tant, és important que no és la suma d'un instrument més un altre instrument més un dels instruments, sinó és un trio que actua de solista contra una orquestra. No sé si m'he explicat.
Sí, ara veurem si tenim la Maria Folera. Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si tu estàs d'acord amb el que acaba de dir en Jordi Picorelli.
Sí, totalment d'acord. No ho puc explicar millor.
Bueno, jo tenia una curiositat inicial, que és com va sorgir el nom del vostre trio, Trio Da Vinci, per què?
Mira, el que passa amb els grups de cambra, moltes vegades, és que necessites trobar un nom molt ràpid. Perquè en el nostre cas ens presentàvem a un concurs i acabàvem de començar el trio i necessitàvem posar un nom ràpid. I vam estar pensant, no, amb compositors, amb músics, amb artistes en general, fins que vam arribar a Leonardo da Vinci, que vam pensar, ostres, és un nom que engloba, doncs, l'art en general, o sigui, amb tot. I vam pensar, doncs, que era un bon nom.
Molt bé.
Que tothom el coneix.
Molt bé. Vosaltres, com vau començar com a trio? Fa 4 o 5 anys, no?
Vam començar el 2018 i sí, vam començar entre això, estàvem entre Salzburg, París, estàvem acabant d'estudiar i Barcelona, òbviament, i bueno, ara estem aquí.
Molt bé. I llavors tu, d'aquest concert, d'aquest trio, seguint les paraules que deia en Jordi Picorelli, què ens afegiries?
No, és això el que diu. Per nosaltres és un repte diferent, perquè estem acostumats a tocar els tres. El repertori escrit per trios, per piano, cello i violí, i en aquest cas, doncs, tenim el rol de trio, però de solistes, no? I és incorporar, doncs, aquesta música de cambra amb l'orquestra i també, doncs, aquests elements solístics d'instruments en particular, perquè, per exemple, el cello té un rol quasi de... sembla quasi un concert per violoncel, no? Perquè és molt diferent el rol que té el violoncel amb un trio normal, no? De Beethoven, per exemple. És molt més virtuós, és, bueno, és molt brillant, però no deixa de tenir aquest punt de música de cambra, no? Llavors, per nosaltres és un repte i, bueno, doncs, que tenim moltes ganes, vaja.
Havíeu interpretat aquest trio en alguna ocasió o és la primera vegada que ho feu?
Com a Trio Da Vinci és la primera vegada. Jo sí que l'havia tocat abans, però amb altres companys, amb altra gent, però com a Trio Da Vinci serà la primera vegada.
I has tingut alguna vegada algun contacte anterior amb el Jordi Picorelli?
Doncs no, que és la primera vegada. Bueno, hem parlat per missatge, però no ens hem encara conegut en persona. Hola, Jordi.
Hola, hola. Estic escoltant atentament.
I res, deixo moltes ganes de trobar-nos i de fer aquesta obra tan meravellosa que segur que ens ho passarem molt bé.
Esperem que sí, i sobretot que s'ho passi molt bé al públic, perquè jo estic convençut que sí. De moment es puc avançar que el teatre està pràcticament ple.
Que bé, molt bé.
Ple, o sigui que estem parlant d'un teatre de 920 localitats i jo diria que en aquest moment, doncs, si no estem a 700 i pico, sí, segur. Molt bé, Maria, doncs moltes gràcies per la teva participació.
Gràcies a vosaltres.
I ens veurem al teatre.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Bueno, Jordi, ja ho veus. O sigui, tenim uns intèrprets amb molta joventut, moltes ganes.
Però molt de talent, eh? Jo conec de referències i d'haver escoltat coses a la Maria i també, sobretot, al Ramírez, a l'Àlex Ramírez, que havíem coincidit a l'ESMUC en el seu moment. Vull dir que són gent amb una gran experiència, perquè són, malgrat ser molt joves, però ja tenen molta experiència i amb molt de talent. Vull dir, és un trio que té, jo li auguro molt futur. A més, és una producció que, ja, com he dit abans, venia donada una mica del Salvador, i el Salvador havia programat aquest concert pensant en aquest trio. Vull dir que no, és un trio de garantia.
Realment, si fem una mica de història, l'existència de l'ESMUC ha sigut fonamental. Ha sigut fonamental en la creació, en tots els àmbits de la música, perquè no estan senyides exclusivament amb la clàssica, o que, bueno, que es diu clàssica, que a vegades es pugui adoptar del... perquè, clar, clàssica, bueno, i contemporània, perquè únicament el que estan composant, per exemple, Gloria, el que estàs composant, ho estàs composant en aquest moment.
No... clar, és que és difícil posar-li un nom, avui en dia.
Passa per entendre'ns, no?
Dius música culta i fa una mica de mal també dir música culta, perquè dius, bueno, els altres són incultes, no pot ser, no?
Jo l'altre dia vaig estar parlant amb un amic que, bueno, que estem organitzant també concerts per allà a la contrada d'un bisc, que és en Joaquim Garrigós, havia estat el director de l'Auditori de Barcelona, i una de les coses que va dir en una presentació de l'associació va ser que era música per escoltar assegut. Aleshores, traient aquest epítet de la culta o clàssica, o perquè, clar, seiem i escoltem música, pot ser de caràcter popular, però que no dona peu a ballar, o un jazz més tranquil, o un... perquè, clar, al final... la música clàssica, si ens assenyim estrictament en el terme clàssica, és aquella música que està escrita dintre i escrita dintre del moviment clàssic.
Sí, sí.
Aleshores, clar, vull dir, parlar de clàssica i fer Brahms, doncs no correspondria. Però bé, clar, tot això és una qüestió d'utilització del llenguatge, així una mica...
No, i aquella cosa que diu, diem això per entendre'ns, però a vegades dius que estàs com mistificant una mica el contingut real del que estàs dient, no? Perquè dius, clàssica, què vol dir? Que és una cosa antiga? No, és així. És així. Perquè, per exemple, parlant de compositors, la Glòria, tu tens una obra llarguíssima. És un opus de molts anys. Molt centrat en la guitarra, evidentment.
Molt, sí.
En la guitarra, però també tens trios, també tens duos. No sí, únicament la guitarra, sinó amb altres instruments.
Sí, jo en l'orquestra vaig començar amb un concert per guitarra i orquestra, perquè em sentia molt segura en la guitarra i molt insegura en l'orquestra, fins que el Jordi, gràcies a ell, he entrat a l'orquestra. O sigui, ell és el que em va fer les primeres classes i va ser com una joguina molt gran, nova, per jugar. I bueno, encara estic aprenent. O sigui, aquests dies jo estaré a tots els assajos perquè tinc les partitures de Brahms i del triple de Beethoven, que ja les coneixia, però que estaré a tope allà estudiant amb ells, perquè és que no estic estudiant encara i estaré tota la vida.
Tota la vida.
Sí.
Els germans grans ensenyen als petits.
Que en aquest cas és al revés, però bueno.
Sí, no, em refereixo
cronològicament,
que Brahms i Beethoven ensenyen als actuals.
Ja.
Sí. D'això també és música clàssica, no? Perquè estem, diguem, és una baula més d'una tradició. I això fa que sigui clàssic també, no? En alguna manera.
Hi ha també una característica que jo penso que passa amb això que deies, no? M'ha agradat molt el fet d'escoltar la música assegut o de, no? aquesta diferència.
És una qüestió d'actitud, no?
Sí,
davant la música
sí,
que escoltaràs.
Sí, això penso que té molt valor. Però, a més, hi ha una altra cosa que és... moltes vegades el desconeixement de determinada música ve donada doncs, per, no sé, penso ara doncs, amb les xarxes tal com funciona en aquest moment, tu, és molt difícil que a les xarxes tu trobis música clàssica, no? O música d'aquest tipus. En canvi, trobes tot tipus de música, tot tipus de... I hi ha una facilitat en entrar-hi que sembla més difícil amb l'altre, perquè hi ha aquest tipus de comentari de dir, bueno, és que això... Quan dura això? Quan dura? 45 minuts. 45 minuts, ha de ser una cosa... 3 minuts, 3 minuts, 2 minuts, 4 minuts. Una cosa ràpida. No passa només amb la música.
Passa amb tot.
Passa amb tot. No sé què. Llavors penso que en aquest sentit, llavors et trobes amb algú jove que ho escolta i sorprèn d'allò que està escoltant.
Sí.
És com si fos una cosa que no hi havia pensat mai, no? I en canvi és aquesta potència que té. Bueno, doncs jo espero que vagi el concert molt bé, que funcioni perfectament i esperem que, Jordi, que tinguis més possibilitats d'anar apareixent, perquè, de fet, podríem dir que amb aquesta temporada de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat tens aquest concert i tens una altra, em sembla...
No, amb la Sinfònica no. La Sinfònica Sant Cugat té la sort, doncs, de tenir una temporada en un teatre, i en un teatre auditori com és el de Sant Cugat, però per altra banda és una temporada minsa, vull dir, no és una temporada amb moltes produccions. Estem a l'ordre de 6-7 produccions per temporada. Això fa que l'orquestra sigui estable, perquè és una orquestra estable, els músics són els mateixos, estan molt fidelitzats, i és una orquestra que ha crescut molt, està en un nivell molt, molt bo. És una de les millors orquestres del país actualment, sense cap mena de dubte. És una orquestra molt potent i és una orquestra amb la qual es pot fer de tot. Vull dir, podem abordar qualsevol tipus de repertori per qualitat i per quantitat de músics. Això fa, doncs, que s'estabilitzi molt l'orquestra, però, per altra banda, no deixa de ser només 6-7 concerts per temporada. Clar, tenim un director titular, tenim també...
Hi ha d'aquests segons concerts, com, per exemple, doncs, a Premià, no?
Sí.
A Vilassar, perdó.
A Vilassar i altres llocs que també se'n fan, que també fem concerts. Ara, aquest diumenge hem estat a Mataró. Vull dir que és una orquestra que també té concerts a fora. Però la producció... fer 6-7 produccions per temporada i altres produccions una mica no tan grans impedeix, doncs, que hi hagi més espai per ser convidat de forma més habitual, poder. Ha d'haver-hi espai per convidar directors de fora, de solistes de fora. El director titular també ha de tenir una programació suficientment llarga com per poder incidir davant de l'orquestra i demanar allò que vol de l'orquestra, quina sonoritat vol crear, quins matisos vol generar de l'orquestra, és el seu instrument, ha de tenir temps per treballar-lo. Clar, això amb 6-7 produccions per temporada, doncs ens condiciona molt i limita molt la capacitat, doncs, de poder convidar altres, fins i tot altres directors de fora, no? Això és una realitat.
Estaríem parlant d'una producció mensual?
Dintre de la programació de temporada del Teatre Auditori, doncs seria una producció mensual o cada mes i mig, no? Més o menys. Els valsos cauen sempre per Nadal, evidentment. Previ a Nadal, doncs, pot haver-hi dues produccions. Una, en aquest cas, és el novembre. L'anterior va ser l'octubre. I post de Nadal, doncs, clar, el gener se'ns queda molt curt. De seguida anem a febrer, març, febrer, maig, i s'acaba.
El de Sant Jordi, després.
El de Sant Jordi, abril, que ja és una tradició, també. I el maig s'acaba.
Sí, sí. Tenim en compte una cosa que jo sempre he comentat, no sé per què, la temporada del Teatre Auditori s'acaba el mes de maig.
Bueno, això és una qüestió del Teatre Auditori.
No, evidentment, no.
Ells sabran exactament quins són els arguments.
Però jo hi he dit moltes vegades perquè penso que el mes de juny podia funcionar perfectament. S'ha parlat de ja la coincidència amb la Festa Major, jo penso que no té cap sentit, o sigui, perquè inclús algun acte de Festa Major es podria fer en el Teatre Auditori. Vull dir que no...
Probablement ells ho han valorat moltes vegades i hauran pres decisions en aquest sentit, doncs, de tancar temporada al maig. El que sí és cert que una ciutat gran, com Sant Cugat, que és una ciutat gran, ja hi ha una demanda de cultura i de música clàssica, també, i potser caldria replantejar-se, no? Si més no, de forma habitual, la necessitat, doncs, d'allargar la temporada.
Que és el que penso, perquè tenim una ciutat que ha crescut d'una forma brutal. O sigui, jo quan vaig venir a viure aquesta ciutat tenia 15.000 habitants. Era l'any 65, 1965. Clar, quan es van fer els túnels del Tibidabo, automàticament això va créixer d'una forma fulminant. I, en canvi, en aquests moments, a falta d'obrir encara el Teatre de la Unió, tenim els mateixos espais per cultura que hi havia fa 20 anys.
Els equipaments de cultura s'han de fer en funció també de la quantitat de gent que hi ha en el municipi, i el que més costa és mantenir-los. Aleshores, això és una realitat també que a vegades s'ha de...
Confiem, com deia, que Déu faci més que nosaltres.
Exacte.
Que Déu faci més que nosaltres. Però la veritat és que quan es parla de segons quin nivell cultural, sociològic, universitari, etc., etc., de la ciutat, doncs hi ha una contradicció la contradicció en dir, doncs, si això és així, si això existeix i és veritat i que és així d'aquesta manera, i no només que aquest, sinó el nivell també econòmic també, que també compta, doncs resulta que llavors fa falta alguna cosa.
I va molta gent, va, suposo que molta gent ha vingut a viure a Sant Cugat no fugint de Barcelona, sinó perquè Sant Cugat els hi ha ofert un estatus de benestar, de salut, perquè és una ciutat saludable, molt verd, una ciutat amable, una smart city, no?, que de fa d'uns anys sense es deia aquest eslògan, no?, una smart city. I també perquè hi ha una oferta cultural important, perquè si no s'haguessin pogut anar a viure també una mica més enllà, que hi ha el Montseny o Sant Llorenç damunt, i hi ha molta natura i també és molt saludable i també és molt... bueno, pot aportar tantes altres coses com volia fer Sant Cugat, però la diferència està en que aquí tenim una ciutat, diguem, rica amb ànsia de cultura, no? Consumeix cultura, i tenim un teatre auditori, tenim unes instal·lacions, i tenim un monestir, i tenim moltes coses, i això s'ha de nodrir. Després s'ha de nodrir.
Bueno, confiem en el nou pla de cultura que s'ha posat a tirar endavant i recordem a tothom que divendres 29 a les 20 hores al Teatre Auditori, la quarta de Brahms i la triple de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i també l'estrena de l'obra de Gloria Villanueva, Sant Cugatenca.
Dona, i gran compositora.
Que quedi clar. No,
gràcies.
I la direcció d'en Jordi Picorelli. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i endavant.
Endavant, sempre.
A vosaltres, moltes gràcies.
I avui a les 19, el Teatre de Mirasol, Efervescències, adaptació de la ternura d'Alfredo Sanzol pel grup de teatre El Cercle Valldoreig. I a les 20 hores, al bar Boca Moll del Casal de Torreblanca, concert de petit format amb Marta Romaní, Indie Folk d'autor. Divendres, com ja han dit, a les 20 hores, el Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Jordi Picorelli amb el trio Da Vinci, i el tipus concert de Beethoven, la sinfonia número 4, a mi menor de Johannes Brahms, i estrena de fantasia fílmica de la Sant Cugatenca, Gloria Villanueva. Diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori, El Zoo de Vidre, de Tennessee Williams, una de les peces clau del teatre nord-americà del segle XX. Direcció i traducció de Martina Cabanes, intèrprets David Anguera, Laura Conejero, Clara Moraleda i Roger Torns. I a les 21 hores, a la cafeteria del Teatre Auditori, Jazz, amb Bernard Van Rosen Quartet. I ara us deixo un fragment de la quarta sinfonia de Brahms. I fins la setmana que ve. De què parlarem la setmana que ve? Dels Pastorets!